I avui, com cada dimecres a la caravana, és hora d'obrir el nostre capó per saber-ne una mica més de ciència. Avui, Nina, amb qui?
Doncs avui obrirà el capó de la ciència el recentment premiat amb un Premi Nacional d'Investigació, en concret el Premio Ángela Ruiz Robles en Transferència de Tecnologia. Ell és en Marc Güell, investigador principal del Laboratori de Biologia Sintètica Translacional de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat premiat, segons el jurat, pel potencial de les seves aportacions en l'aprofitament de la biologia sintètica aplicada. Però entendrem molt millor tot això amb ell i amb nosaltres aquí a l'estudi.
Marc Güell, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Our whole universe was in a hot dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.
Fet una mica de cunyeta, avui hem decidit posar a sintonia aquesta sintonia de Big Bang Theory. No sé si les sèries hi ajuden molt o no, en les sèries que parlen una mica sobre ciència, hi ajuden a entendre una mica de ciència o és tot allò és ficció i per tant no...
Jo crec que la ficció ha inspirat a moltíssims científics, eh?
Sí?
Vull dir, no sé, des de les novel·les d'Isaac Asimov fins, bueno, molta ciència moderna, tant de distopies com... Jo crec que, almenys a mi personalment, m'agrada i, bueno, ja, i des dels clàssics de Jules Verne, no? Vull dir que jo crec que hi ha molts exemples...
Primer de tot, va, parlem dels premis. Primer, enhorabona, Marc, per aquest Premi Nacional d'Investigació, perquè, de fet, és la primera edició en 40 anys que aquests premis guardonen a joves científics de fins a 40 anys.
Clar, sí, sí, jo molt agraït per això, perquè, clar, que es pugui rebre doncs, aquest tipus de reconeixements amb etapes així més inicials de la carrera, doncs està molt bé, perquè, clar, és molt difícil competir doncs, amb carreres més establertes i, clar, fa molta il·lusió, crec que és molt bona iniciativa.
Tenies la sensació que fins ara estava una mica els científics joves invisibilitzabilitzats?
Bueno,
o que no reconeixia la feina prou?
Sí, jo crec que és una professió que, bueno, que tots sabem que bueno, ha tingut les seves dificultats a nivell de reconeixement, d'estabilitat i tot això, i clar, jo crec que això és especialment penalitzat en etapes primerenques de la carrera. I clar, i en el fons, és una carrera molt llarga, vull dir,
no
molts anys anar fent, i clar, i en aquest sentit, doncs que es pugui doncs, fer una categoria jove, doncs jo crec que està molt bé.
Ara ho dèiem, Premi Nacional d'Investigació, en concret aquest Premi Ángela Ruiz Robles en Transferència de Tecnologia, com tu diuen que reps un Premi Nacional, com va això?
Sí, és curiós, sí, no és una cosa que em passi cada dia ni molt menys. Doncs sí, es rep una trucada de la ministra. Vull dir que,
directament,
Primer, bueno, alguna persona del seu equip, uh-huh. I després es fa la connexió i sí, t'ho diu allà en persona.
Vas quedar sorprès o com...
Vaig ser bastant sorprès perquè jo vaig rebre una trucada així perduda, dic, ai carai, un número molt llarg, així, tot sospitós, i truco, i sí, llavors em diu, ostres, sóc la... Bé, això treballo a l'equip de la ministra, i que la ministra vol parlar amb tu. I clar, llavors, sí, ja
creu
els cables, dic, no crec que li interessi parlar amb mi del meu dia a dia, no, però...
Hi ha una dada que sorprèn molt d'aquests premis, i és que 9 dels premis han anat a homes, i només un ha anat a una dona guardonada.
Sí, és molt curiós, perquè jo dono classe enginyeria i hi ha tant nois com noies a la classe. I en el meu laboratori hi ha moltes més noies que nois, perquè nosaltres estem més a biociències i tradicionalment sí que és sorprenent, alguna cosa no acaba de funcionar. I més amb aquesta edat jove, no? Perquè amb una edat més avançada un pot pensar, ostres, són coses del passat. Però clar, si anem a aquesta franja de 40 anys...
Com molts d'altres mons, però ara estem parlant del món de la ciència i, per tant, no categoritzo la ciència només de que sigui així, però també el món de la ciència és un món masclista?
Jo no diria que és un món masclista, però, bueno, segurament que algunes inèrcies segueixen allà. Jo crec que les coses, almenys, diguéssim, que comencen ara, fa poc, jo crec que es té en compte doncs, que les coses siguin balancejades. Nosaltres, quan demanem un projecte europeu, hem de presentar un pla de gènere, explícitament, vull dir, no és una cosa que es doni per suposat. La universitat nostra té un pla de gènere igual com segurament totes les altres. Però clar, suposo que hi ha unes inèrcies tant socials com del mateix camp que costen de...
Escolta, Marc, la gent dirà, heu portat en Marc Güell i esteu parlant de tot menys de ciència. Et donen aquest premi per la biologia sintètica translacional. Que això, traduït al meu idioma, vol dir que
Bueno, nosaltres ens dediquem a construir coses en biologia. Vull dir, de fet, tots som, tenim l'experiència que la naturalesa és fascinant, vull dir, la complexitat del cervell humà, vull dir, entrar en una jungla, vull dir, la biologia té uns elements moleculars, morfològics, que són totalment únics. I això jo crec que ens permet, doncs, fer moltes coses interessants per la societat, des de teràpies, ara tots sentim a parlar de les teràpies avançades, biològiques, però també inclús amb reptes que tenim davant del canvi climàtic, si volem, si ens creiem aquest nou canvi industrial, jo crec que la biologia és essencial. Per la biologia, per definició, treballa amb coses biodegradables, renovables, etc. O sigui...
Si anem a la pràctica, la biologia sintètica translacional, ara ens ho deies a grans termes, eh? Però per què pot arribar a servir? Un cas concret.
Sí, casos concrets. Doncs per fer teràpies noves, i moltes teràpies noves es dediquen a modificar gens del genoma, o sigui, això és una biologia sintètica. I llavors, inclús, per exemple, no sé, un dels processos més agressius pel planeta, que és el procés Haber-Bosch, que es produeix l'amoníac, d'on venen els fertilitzants i tot això, per exemple, doncs ara hi ha un repte, que és substituir-lo en biologia, o sigui, intentar fer aquest amoníac, aquesta font de nitrogen per als nostres camps, doncs que es pugui fixar directament de l'aire, mitjançant, per exemple, microorganismes.
A tu t'han donat el premi per alguna troballa en concret?
Sí, nosaltres hem treballat molt amb el que és la vessant més terapèutica i he estat involucrat en projectes on hem fet servir, doncs, aquesta, diguéssim, habilitat de modificar genomes, sobretot en dos grans camps. I sobretot en el passat m'he dedicat al que és el trasplantament, o sigui, modificar, en aquest cas, porcs per fer-los més compatibles perquè sigui una font d'òrgans per trasplantaments. I sobretot, més recentment, hem seguit amb aquest camp de modificar genomes amb finalitats terapèutiques i hem desenvolupat una tècnica que ens permet molt eficientment i de manera bastant segura, doncs, insertar gens en el genoma humà.
Això es pot començar a aplicar ja?
Poder-se, sí. El que passa que sí que hi ha totes unes fases que s'han de fer per assegurar que aquestes tecnologies són segures. Nosaltres, de moment, ho hem desenvolupat al laboratori, amb models, diguéssim, de laboratori, i clar, ara el següent pas, doncs, és transformar això més en un medicament, i això hi ha diferents fases, és una qüestió més regulatòria, té una altra qüestió, llavors, de fer uns assajos, que mirar que és segur i mirar que és efectiu.
Entenc que, com que tots ens hem tornat una mica científics aquests darrers anys a causa de la pandèmia i hem vist com han nascut, vaja, noves vacunes i hem seguit tots els processos, ve a ser algo similar?
De fet, jo crec que té algunes coses en aquesta direcció. De fet, ja, la vacuna famosa de Moderna és escriure RNA. O sigui, és escriure un missatge biològic en una molècula, que la posem i això ens entrena al sistema immunitari. Nosaltres fem algú relativament semblant. O sigui, escrivim el missatge terapèutic en un tros d'ADN que el posem dins el nostre cos i això, en principi, és la teràpia.
Quins són o quins haurien de ser, Marc, els reptes que ha d'assumir la tecnologia envers la salut?
Bé, jo crec que molts eixos. Primer, no volem, des d'una qüestió social, vull dir, no volem que ens torni a passar com amb la sida, no? Que hem fet uns desenvolupaments que encara ara no han arribat a qui han d'arribar, en alguns casos. I per altra banda, jo crec que avancem cap a una tecnologia que és cada vegada, doncs, més segura, més específica, no? I, bueno, i més personalitzada. I clar, i també més ràpida, perquè clar, els pacients estan malalts avui, vull dir, no, jo crec que cada vegada intentar escurçar, doncs, tots aquests desenvolupaments. I crec que la biologia, com hem vist en el cas que deies abans de les vacunes, té aquest potencial. I bé, i amb això treballem.
Ara em fotrem un jardí aquells gordos, eh? Això ho pot assumir, o ho està assumint, creus, la sanitat pública? O com que depèn tant de recurs privat, ho acabarà assumint la sanitat privada i, per tant, no podrà ser per tothom?
Això és una molt bona pregunta, i la veritat, clar, jo això sí que et puc donar la meva opinió, perquè, clar, no és la meva feina. Però... sí que hi ha un repte, o sigui, aquestes teràpies modernes són molt més cares i, per exemple, aquí tenim, doncs, dediquem, penso que és al voltant d'un 10% del producte interior brut, un producte interior brut que és el que és, per sanitat. Clar, hi ha països que dediquen molts més diners, als Estats Units, és que és més, diré, privat, però acaba sent un percentatge molt més alt, i clar, segurament s'hauran de fer models que s'haurà de tenir en compte, doncs, un molt probable augment de costos de la sanitat. Però clar, tenim moltes malalties incurables i l'esperança és que les puguem curar totes. Llavors crec que entre tots hem de trobar una solució perquè això es pugui implementar tothom que ho necessiti.
Avui estem parlant a la caravana amb Marc Güell, investigador principal del Laboratori de Biologia Sintètica i Translacional de la Universitat Pompeu Fabra. En Marc també és el científic fundador d'iGenesis, una empresa dedicada a l'edició genètica, ara ens ho explicaves, d'òrgans de porc perquè es puguin utilitzar en humans i aconseguir reduir l'escassetat d'òrgans disponibles per trasplantaments. L'objectiu de l'empresa és clar, però com s'ha acudit aquesta idea de crear això?
Sí, de fet és una ciència que fa molts anys que existeix. De fet, inclús hi ha documents històrics que podem anar inclús centenars d'anys enrere. Òbviament mai va arribar al lloc per qüestions de limitacions de la mateixa medicina. Però sí que portem almenys unes quantes dècades que s'està, doncs, almenys des d'un punt de vista més potser de medicina clàssica, doncs, considerant molt seriosament fer servir òrgans d'altres animals. Perquè ja no ens enganyem, nosaltres cada vegada envellim més, cada vegada, per sort, les unitats de cures intensives sobreviuen més als pacients i no tindrem molts més òrgans. En canvi, sí que cada vegada envellim més i cada vegada necessitarem més. O sigui, hem de buscar altres solucions. I clar, en aquest sentit, doncs, el porc és un animal que té una distància no tan gran a nosaltres i que, a més a més, té un tamany més o menys semblant, almenys alguns tipus de porcs, i pot ser un bon model. Òbviament, hi ha molts reptes. Hem de fer alguns canvis en aquest.
Curiositat, eh? Segur que algú s'ho està preguntant ara des de casa. Quins són els òrgans aprofitables del porc per nosaltres?
Clar, els que estan més a prop d'arribar, i de fet alguns ja han arribat, com potser algú ha vist a les notícies, són el ronyó i les illetes pancreàtiques i potser el cor, que són els que potser tenen...
El cor també, eh?
Sí, que tenen una dificultat, diguéssim, segueixen una dificultat molt gran, però que, bueno, que potser està menys lluny.
Perquè és un pas importantíssim pel trasplantament d'òrgans, això d'usar els altres animals.
Clar, és per una qüestió de tenir una font il·limitada d'òrgans, o una font molt gran d'òrgans. Ara mateix hi ha unes llistes d'espera enormes. O sigui, molta gent necessita un fetge, molta gent necessita un ronyó, i no el poden tenir perquè no n'hi ha prous. Uh-huh. I en aquest sentit, doncs, seria, doncs, intentar, doncs, poder cobrir les necessitats de tots aquests pacients, si tot va bé.
A més, també ets cofundador de Sbiomedic, ho he dit bé?
Sí.
Què és Sbiomedic?
Aquí ens dediquem a fer, doncs, teràpies basades en els microbis que tenim a la pell. Nosaltres tenim tota una colla de bacteris a la pell que tenen una influència important en moltes de les malalties o condicions de la pell. Nosaltres treballem amb un que es diu Cutibacterium agnes i hem desenvolupat, doncs, en el fons, una mica com un iogurt per la pell. O sigui, una cosa que, doncs, que ens permet millorar, doncs, aquest equilibri, aquesta homeostasi, aquesta flora de cutània.
La tecnologia és l'únic recurs que li queda ja a la medicina?
Jo crec que la tecnologia és una manera, clar, controlada de poder fer accions que són més segures i més efectives. I clarament aquí jo crec que la biologia ens està donant una oportunitat, doncs, molt, molt, molt important.
Perquè quina creus que serà la funció d'aquest metavers per les solucions terapèutiques?
O sigui, el fer servir, diguéssim, tot el món de la realitat virtual i tot això... Jo crec que amb algunes coses fa servir, ja, no? Amb algunes qüestions de psicologia i aquestes... Jo no conec molt, amb molta profunditat, aquest món de... Però, bueno, les simulacions són molt importants. Vull dir, nosaltres fem simulacions tot el dia. Una cosa que ens evita, per exemple, fer més experiments amb animals, no? Vull dir que tot el que puguem simular amb un ordinador disminueix costos, accelera la recerca i fa baixar, doncs, la necessitat d'experimentar amb animals.
Deia abans que em ficava en un jardí, deixa'm ficar-me en un altre. Experimenteu amb animals...
Sí, desafortunadament hi ha coses que de moment no hem après a fer-ho diferent.
No hi ha una altra opció, eh?
Clar, sobretot quan anem a coses que, per exemple, desenvolupar una teràpia gènica nova, no tenim models per poder veure si això ha d'anar allà on ha d'anar, si té, doncs, aquests límits de seguretat, i desafortunadament és una cosa que la dependència dels models animals baixa. O sigui, cada vegada tenim això, que si organoids, que si les mateixes simulacions, teixits en tres dimensions i tot. Però jo crec que, clar, i l'altra casa, abans comentàvem el trasplantament, si volem simular si un ronyó funciona, desafortunadament l'hem de posar en un animal. No podem connectar-lo amb una màquina només.
N'estàs convençut que malalties que ara mateix són incurables i que s'hi està investigant des de fa anys i panys, la sida, l'Alzheimer, etc, d'aquí pocs anys seran curables?
Bueno, jo crec que...
És a dir, està avançant tant la tecnologia com per tenir aquesta esperança a curt termini?
Clar, jo crec que dependrà molt de cada cas, perquè amb algunes coses hem tingut més èxit, amb altres, acabes de mencionar l'Alzheimer, ha sigut una carrera molt difícil. Tot just ara crec que s'hauria d'un medicament que sembla que fa una petita cosa, no?
Exacte.
Però, o sigui, el món neurodegeneratiu clarament, bueno, no tenim molts èxits acumulats, que diguem. En canvi, en altres camps s'ha progressat més, per exemple, com és el càncer. Jo crec que, o sigui, les tecnologies del que és... O sigui, haver après a interaccionar amb la vida a través del seu llenguatge, que és l'ADN, jo crec que això ens dona un poder una mica especial, no? Perquè realment podem entendre la vida com funciona i podem actuar amb el seu mateix llenguatge. I tota aquesta, diguéssim, nova biologia, jo crec que té... almenys obre unes portes que potser no teníem obertes abans i que ens permetrà, espero, doncs, bueno, viure més sans i millor. Però, és clar, al final tot això té risc i s'ha d'anar veient.
Ens parlaves de que la biologia també ens podia servir... no només per curar-nos a nosaltres mateixos, sinó per curar el planeta.
Sí, jo crec que això és un camp que està creixent molt. Per exemple, no sé, ara podem... fem servir el petroli per moltes coses. Fem servir el petroli per molts materials, ja siguin plàstics, ja siguin teixits. Ara mateix tenim oportunitats per començar a pensar en fermentar alguns d'aquests productes. Podem fermentar nylon amb un bacteri, podem inclús produir alguns combustibles amb bacteris. Això encara no tot està a escales que potser són econòmicament viables. O abans parlàvem del procés Haber-Bosch. Hi ha gent que s'està aventurant aprendre-li a la química això i passar-ho a la biologia, i això vol dir doncs eliminar aquest CO2 footprint. O sigui, per altra banda, inclús noves cultures del menjar, no? Tots hem sentit a parlar que si les Impossible Burgers i tot això, que s'ha d'anar veient com s'estableix, però clarament és una oportunitat per, en aquest cas, reduir doncs el consum de productes provenents d'animals, per exemple, noves maneres d'alimentació, o inclús el món del luxe. Vull dir, hi ha inclús ara empreses que creixen pell en comptes d'haver de matar un animal i arrencar-li. Vull dir, jo crec que
com es fa créixer pell?
Sí. Per exemple, hi ha una empresa que es diu Modern Meadow, que ha crescut molt a Nova York, que ells han tingut aquesta missió. Per què? Per fer un bolso necessitem pell que hem d'arrencar d'un animal. Per què no la creixem, aquesta pell? I han provat diferents models i ara estan fent la pell amb llevat, imagina't. El mateix que em servia per fer pa, doncs fan un llevat modificat genèticament que fa una pell que no, a mi jo la toco i jo no sé dir la diferència. Òbviament, les economies d'escala s'han d'acabar d'ajustar i tot. Però bueno, jo crec que és és molt inspirador i crec que algunes d'aquestes coses doncs poden donar resolucions per grans reptes de la humanitat. I no em sembla una exageració d'això. Jo crec que aquesta quarta revolució industrial, òbviament l'artificial intelligence, tot això, però l'altre gran pilar, jo crec que és la biotecnologia.
Jo tinc la sensació, Marc, que a vegades, a través de les xarxes socials és obvi, però a través de molts llocs, a vegades tenim la sensació que ho sabem tot. O que sabem gran part de les coses i com funcionen, etc, fins que ens fotem en ciència. La naturalesa ens està demostrant que no sabem res.
Sí, jo crec que moltíssim. De fet, jo se suposa que m'haig de definir com a biòleg sintètic, i sempre m'he dit, jo em sento super poc confortable, molt, molt poc còmode, perquè nosaltres només sabem imitar la biologia. Ara potser comencem a aprendre alguna cosa de més de fonament, no? S'ha sentit això de l'AlphaFold, aquests de DeepMind que han après a predir com és una proteïna, però això fa 4 dies. Vull dir, de moment, jo crec que la biologia és una ciència molt d'imitar. Mirar la naturalesa, inclús els biòlegs sintètics, imitem. No és com un químic. De fet, jo vaig estudiar química en el seu moment. Un químic, diem, jo vull fer aquesta molècula, i tu dissenyes i la fas, no? Biologia no és ben bé així. Tu dius, agafes un tros d'aquí, agafes un tros d'allà i miro si funciona.
Jo, que no entenc com funciona la biologia i que no entenc com funciona tot aquest món, et podria dir, al món li està passant el que li està passant perquè estem menjant-nos els seus recursos naturals. Si a sobre també ens els mengem per agafar la biologia natural i aplicar-la a la nostra vida, ens l'estem menjant el doble.
El que passa...
M'explico?
Sí, entenc el raonament, i és molt, molt interessant aquesta observació. No obstant, jo crec que els principis aquests serien per augmentar la diversitat. De fet, inclús hi ha qui diu que recuperarà el mamut. No sé si ho aconseguiran. De fet, hi ha una empresa bastant gran que es diu Colossal, que té com a objectiu recuperar varis animals extingits, entre ells el mamut. Òbviament són coses que no passaran ni demà ni demà passat. Però bueno, o sigui, i de fet, si aquest esperit de la biologia assumim que tots aquests, o sigui, que pren més espai a la indústria, això crec que és en favor de la diversitat, perquè si reduïm les emissions de CO2, reduïm la dependència del petroli, jo crec que això és una cosa que en principi sona molt sana pel planeta. Perquè jo crec que fer més biologia sintètica segurament ens permetrà respectar més la resta de la biologia pel que anem veient. Això no ens ha passat amb altres disciplines. Hi ha hagut disciplines que han sigut molt agressives pel medi ambient. No crec que la biologia sigui una d'aquestes.
Avui t'estic fent d'advocat del diable,
i ningú vol negar el poder destructiu de la biologia, i menys després d'haver passat una pandèmia,
avui t'estic fent una mica d'advocat del diable, que m'ajuda també a entendre millor totes aquestes investigacions. Ara ens deies lo del mamut, i segurament t'agafo a aquest símil que cria molt l'atenció. Amb la biologia s'hi ha jugat molt amb la ciència-ficció. La meva pregunta és fins a quin punt s'hi ha jugat, o fins a quin punt anem cap aquí i al tanto amb el que juguem. Anem cap a un Jurassic Park? O podríem acabar anant cap a un Jurassic Park?
Clar, jo crec que, sí que Avui mateix, tecnològicament, segur que no podríem anar tant enrere. Ho entenc més com a metàfora, no? De fet, ara mateix no, hauríem de dir que no és possible recuperar dinosaures perquè és massa lluny.
Dic Jurassic Park perquè tots ho tinguem al cap, però vaja.
Clar, en aquest sentit, jo crec que s'ha... O sigui, qualsevol projecte científic, hi ha una part molt important que és la part ètica, no? Vull dir, si tu demà es dies a la Unió Europea, hi ha una justificació ètica que s'ha de fer i que està més ben feta o més mal feta, que això és una discussió, però sí que jo crec que és una part essencial, vull dir que no tot el que puguem fer ho hem de fer. I en aquest sentit jo crec que s'ha de valorar molt, no? Hi ha projectes que tenen grans riscos, que poden... Per exemple, hi ha un projecte que s'ha pensat des de fa molt temps amb unes tecnologies que es diuen gene drives, no? Que potser tindrien el potencial d'eliminar, potser, si funcionés, el mosquit que traspassa la malària. Però, en canvi, això implicaria modificar tot un ecosistema. Clar, això és una mica un dilema, no? Perquè un diu, tothom vol acabar amb la malària. Però, clar, és una cosa una mica irreversible. I, clar, que és un cas clar de que s'ha de fer una anàlisi ètic molt, molt, molt important. I aquest com un exemple una mica extrem, no? Però clar, cada projecte científic s'ha de fer aquesta anàlisi. Clar, fer un par d'atraccions, jo crec que hauríem d'escapar-nos d'això.
Ens queda un minutet, però jo no vull que marxi avui amb Marc Güell, perquè clar, l'hem presentat com investigador principal del Laboratori de Biologia Sintètica Translacional de l'UPF. Li donen el Premi Nacional d'Investigació. És científic fundador d'iGenesis. És cofundador d'Esbiomèdic. Quantes hores té un dia de Marc Güell?
Sí, la veritat és que aquesta feina de la recerca passes bastantes hores, hi ha viatges i tot. Però, bueno, anem fent. És una cosa que a mi m'agrada molt, em motiva i bueno, anem fent el que podem.
Marc Güell, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat tan bé com perquè jo ho entengui. Que li deia al Marc quan entrava avui a l'estudi, li deia, sisplau, explica-m'ho per mi, que sóc de lletres pures.
I bueno, jo també sóc de lletres, eh? ATGC, eh?
Exacte. Marc, moltes felicitats per aquest premi per tota la recerca, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer.